Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Passant a la de les 4 de la tarda, tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia. Olga Vallejo, com estàs?
Molt bé.
Molt bona tarda.
Contenta.
Bueno, jo ja estic amb la panxa, que jo no sé si he dinat, si he berenat, si he sopat, per culpa de l'Ester, eh? Això ja ho hem de dir. Ester Vey, que avui està d'aniversari.
Avui és el seu aniversari.
Uf,
estem celebrant-ho.
Estem celebrant-ho, però... Mare meva, durant l'informatiu... No parem d'arribar, no para d'arribar a menjar.
Un està amb la salivera tota l'estona. No saps si és perquè vols menjar, no. Perquè acabes de menjar...
I aquí hi ha de tot, hi ha dolç, hi ha salat, l'Ester ens ha portat de tot, li arriben paquets de fora, és una passada. Escolta, parlem del Docs Barcelona, no, Olga?
Perquè sí, estem de ple, és la setmana del Docs Barcelona, va començar dijous passat, el dia 2, i fins diumenge, dia 12. Tenim tota la programació a docsbarcelona.com, i diríem que és el festival que té diferents seus que són les fixes de sempre, o sigui, si vas al CCCB, al Cinema Girona, al Fenomena o al Renoir Florida Blanca, doncs et trobes al Docs. I d'aquí uns dies està... No, a partir d'avui, no? Avui ja és 8.
Avui és 8 de maig.
Doncs bé, algunes pel·lis a partir d'avui, algunes d'aquí uns dies, es podran veure a Filmin. Per tant, qui diu, és que no puc encara que visqui a Barcelona, o és que no arribo, o no us preocupeu, a Filmin després es poden veure moltes de les pel·lícules. És un festival 27a edició, tot un referent a la ciutat de Barcelona. A més, a l'octubre-novembre hi ha moltíssims festivals, i en canvi aquesta època de l'any és com una altra cosa, no? Hi ha una explicació, té a veure amb les subvencions, que sembla ser que es resolen tard i llavors la gent vol fer ja el festival amb les subvencions. Els dels Docs Barcelona són uns valents i van dir a la primavera, i aquí s'han quedat el mes de maig. I bé, el que hem de fer és anar-hi
a veure-ho, home.
Llavors, el que he fet és una tria de... algunes pel·lis que encara es podran veure i algunes que han guanyat altres anys.
Això
i que trobem
bé.
A plataformes. Algunes no estan a plataformes, he triat les que he pogut veure. Alguna l'havia vist, però per aprofitar, no? Ja, i tenia aquestes ganes de documental. I comencem amb la pel·lícula que va obrir el festival, que quan te l'expliquen...
Què?
Sembla una cosa.
A veure, explica'ns-ho.
Es diu Agent of Happiness. Jo t'explico,
val?
I després, entre el que t'imagines
i el
que passa, res a veure.
Dampara ngagi ani dimos a nabugi hema kengala gelong ga ki pelsum simiti goi gala
koi na
kajum chilu la binane
gelong ga ki pelsum simiti machera misena namro biru ka to to beso te ka kitin pete michilu ko zum chi thoi de te beta amchi ngagi
ho entes tot
però tot anava a dir això perfectament.
Agent of Happiness, la gent de la felicitat, està dirigida per Arun Bhatari i Dorothy Zurbo, i el que ens explica és l'Amber, que és un agent de la felicitat. I tu diràs, però què és un agent de la felicitat?
Sí, vull saber-ho, m'interessa.
No tenim ni idea.
Totalment.
Doncs és que al regne de Bhutan el que fan és mesurar la felicitat dels seus habitants a partir d'una escala matemàtica i tenen 75 agents, gent que treballa pel govern i que cobra, i que el que fa és recórrer el país per mesurar la felicitat nacional bruta del país. I fins i tot fan anuncis a la televisió i el rei va fent discursos dient que la felicitat és un element important al país.
Mira com aquí, està molt bé això.
Ai, el debat d'ahir vam parlar molt, de la felicitat.
Molt.
Quan se sentia el que deien. Clar, jo m'imaginava... A veure... una pel·lícula nepalès que parla...
Sí, perquè, clar, i què?
Pensar uns agents de la felicitat... Em va encantar.
Sí.
És una meravella. Va obrir el festival dijous, jo vaig anar-hi divendres. quan, a més, quan arribes et donen un paperet perquè tu puguis votar què t'ha semblat la peli, no? I després hi ha unes urnes i allò és al final l'opinió del públic, no necessites boli. Et trenques el paperet per la ratlla. Molt bona, excel·lent. Sí. Tothom va sortir amb un somriure i no és només perquè parli de felicitat, perquè algun dels protagonistes no se senten feliços. Mm. Veus aquests dos agents, l'Amber, que és un personatge, i el seu company, que van recorrent al país amb el cotxet de l'Amber, i de fet l'Amber diu, home, això de la felicitat, jo tinc feina i tinc cotxe, qualsevol podria pensar que jo sóc feliç.
Que bo.
Però ell el que vol és tenir parella, i no s'ha casat encara, i passa dels 40, i per ell és una preocupació. Veus un país que almenys per mi era un gran desconegut, Bhutan. Els directors tenen molt sentit de l'humor. Hi ha un senyor... Van parant a gent i els fan les preguntes, no? Un patracol de folis, fan moltíssimes preguntes relacionades amb qüestions materials, no quantes teles tens o quants mòbils, que també, sinó quantes vaques tens, quantes gallines tens. Clar, és una zona... Hi ha ciutat, però hi ha una part important que és molt, molt rural. I un senyor molt gran i molt sort que li pregunten i vostè com viu, no? Qui diu, bueno, és que ara abans aquí hi havia quatre coses, però ara estan construint molt. I de cop obre en plànol i veus una vall immensa amb quatre cases que abans devien haver-n'hi dues, no? O sigui, hi ha detalls d'aquests que van trobar l'escletxa per fer-te somriure. Sí. I alhora és una pel·lícula documental que et fa pensar molt, perquè es va parlant de la felicitat. Mm. I te n'adones que hi ha gent que li proporciona felicitat una sèrie de coses, que uns altres no. El que preocupa, que ens preocupen coses diferents, i al final vas veient-los a tots i després els tens com amb una... com si fos foto fixa, ells mirant a càmera, no? Mirant a càmera i al costat tens com tota l'estadística, no? Nivell de preocupació, 8.
No.
Nivell de connexió amb l'entorn, 7. Nivell de tal. I al final, barem de felicitat i vas veient, no? Hi ha qui en té més i qui en té menys. Hi ha qui té una percepció molt particular de com fa les coses i de com és de fantàstic. Llavors aquest senyor tenia un 10 amb tot i de resultat final va tenir un 10 de felicitat, però veies que potser tenia... una percepció una mica esbiaixada, perquè la gent que vivia amb ell ni molt menys coincidia. I et fa pensar molt. Et fa pensar, et fa somriure, i surts amb la sensació que hi ha elements que no podem controlar en absolut i que podem encarar de la millor manera possible, però hi ha coses que és evident que no ens fan feliços, no? Fets que van passant o situacions... Però que sí que hi ha una part que depèn de nosaltres, de com percebem les coses, i hi ha un moment que algú diu, la vida és molt curta, no cal intentar estar trist, o sigui, fes tot el possible per intentar estar feliç, no?
Que bo, doncs escolta, té molt bona pinta, a mi m'està agradant molt, tal
i no,
com estàs
dient. I no l'has
vist,
encara? No vist. Agent of Happiness, aprofiteu quan pugueu i mireu-la, perquè és una sorpresa amb aquest ritme documental, pausat... pobles on no apareix ningú, ells van per camins, vestits, van com amb una faldilla i uns mitjons llargs de quadros i vermells, marrons i taronges, particular la vestimenta. Molt recomanable.
Doncs mira...
molt bona sensació.
Aquest Agent of Happiness. El Docs Barcelona, com deia la Olga, fins diumenge ho podrem trobar, i si no, doncs d'aquí uns dies a Filmin, no? És a...
Tenim a la plataforma molts dels documentals, no tots. El festival té diferents seccions, la Docs en Pels, Docs en Cat, la Docs Love, i m'he quedat amb una dècada de documentals que podrem veure des d'avui fins divendres. Ja dissabte trieu vosaltres. I comencem per Sisters Forever.
What up? Sjukt vanskelig å vite at hun skulle dø, men at jeg kunne ikke si det til deg.
Jeg skjønner.
Du den nærmeste personen jeg har, da. Du kjenner meg på det beste, og vi har levd hele ditt liv, i hvert fall.
Sisters Forever és de la secció Dogs and Love. Es pot veure avui a les 6:15, per tant que, oients, aneu escoltant amb l'app Radio Estel Oficial, aneu escoltant, fabricació pròpia, fins a les 6:00. I fins un quart podreu seguir escoltant Radio Estel.
Que bé.
I un quart de set heu d'entrar als cinemes Renoir Florida Blanca.
I després ja recupereu l'Ignasi.
I després ja que recuperin.
Però, exacte. Però...
Estarà disponible a Filmin a partir de demà i fins al 23 de maig. És un documental noruec. Aquest fa pinta que no sortirem amb un somriure. És més dur, una hora i mitja, de Sigve Andersen, que és curiós, que vam néixer el mateix dia.
Què dius?
D'anys diferents, sí, perquè... Jo, clar, encara no he pogut veure aquest documental,
sí.
És a partir d'avui, i vaig pensar, a veure, aquest
a veure com és,
director no? noruec, veure, sí. No? Ha fet pel·lícules de ficció, també pel·lícules documental, i vaig veure, nascut 12 de novembre del 53, vaig pensar, bueno, una dada superrellevant, l'hem de tenir molt present. I el que ens presenta és que la Marín pateix bipolaritat i la Wilde, que és la seva germana, sempre l'ha ajudat, però arriba un moment que és molt complicada aquesta convivència. Per tant, serà un documental que no serà aquesta cerca de la felicitat ni anar qüestionant-nos què ens fa feliços. Vull dir que és una reflexió que potser ens porta a respostes que no ens agraden.
Clar,
no?
Altres llocs, però també necessaris.
Però
no?
Sí que és veritat que Sisters Forever potser s'ha d'anar una mica preparada per aquesta història que fa la sensació que serà d'aquelles... que et deixa petjada i que surts d'allà potser amb l'esperit una mica...
Però una mica tocat. Però sí que és veritat que va molt bé, Olga, que ens ho vagis explicant així, perquè jo me recordo que sempre tu dius, no?, que potser hi ha moments a la vida que estàs com més...
Predisposat.
Exacte, obert, no?, i predisposat per dir, va, ara és el moment, ara a mi em ve de gust, per exemple, aquesta tarda, doncs em ve de gust veure un tipus de documental així, no?
Exacte, o sigui que hi ha dies que dius, va, doncs, i si no,
sí.
Des de demà i fins al 23 de maig, potser hi ha un dia que dius, mira, avui ja estic més predisposada per veure aquest Sisters Forever. Fem un canvi?
Vinga, va.
I venim cap a Catalunya amb un tema que aquest sí que ens toca a tots molt de prop i es diu el documental Respira, mama.
Avui hem presentat al DocuForum del Congrés de l'Aire el documental Respira, mama, que encara s'ha d'estrenar, per tant, és una presentació preestrena.
Aquest documental... I és que el Docs Barcelona encara s'ha d'estrenar, el podreu veure demà dijous a partir de 6:45 de la tarda al cinema Renoir Florida Blanca, també. Estarà disponible a Filmin a partir del 10 i fins al 24, ja veieu que primer s'estrena al festival i a partir del dia següent està a la plataforma. Tot això parteix del 2013, quan l'Amèric és mare de la Nina, que és una nena amb un dèficit genètic, que té una anomalia genètica que la desprotegeix de malalties pulmonars i la posa en perill davant aquesta amenaça de l'aire contaminat, que tots anem respirant, però com que no es veu, som menys conscients, potser, del que hauríem de ser. Però, clar, aquesta mare té molta consciència que és important que la seva filla respiri un aire que no estigui contaminat. I comença a buscar... respostes, quina és la situació, fa preguntes, respostes, experts, coneix experts i altres famílies com ella que lluiten pel dret a un aire net pels seus fills i, bé, les seves troballes, aquest camí de cerca i de troballa és el que ens mostra el documental, no? I també avenços científics que fan que potser el nostre aire, si hi ha prou voluntat política i de cadascun dels ciutadans, tenim eines que sí que ens poden ajudar a que l'aire que respirem sigui més net. No? Ella parla de la descoberta de l'edició genètica de CRISPR, que fa anys que existeix, com la pandèmia de la Covid va ser un punt d'inflexió que ens va fer a tots adonar-nos com canviava l'aire, com canviava el nostre entorn, com tornàvem a sentir ocells que cantaven, com apareixien animals a llocs on estaven totalment desapareguts, no? I com també nosaltres tenim poder de decisió per fer petites accions i anar
petits
marcant
gestos, no?
El canvi.
Que pot,
no?,
canviar tot.
Per viure en un lloc, doncs, que sigui més saludable i que tinguem un aire més net.
Respira, mama, eh?
Respira, mama. Això és demà, a 6:45 de la tarda, al cinema Renoir Florida Blanca. I ara anem amb una història de dones.
Què?
De dones valentes.
Sí, m'agrada.
Que aquest tinc moltes ganes de veure-la. És Copa 71.
This is unbelievable. What year was this?
1971, Mexico City. A tournament of unprecedented scale, hidden for over 50 years.
la Copa Mundial Femenina.
110.000 persones.
Mamma mia.
La Copa Mundial Femenina. Això és Copa 71, el documental de la secció Tocs amb Pèls. Estarem, perquè jo ja aniré, al cinema Renoir Florida Blanca aquest divendres a 6:45 de la tarda. El que mostra, com deia, una història de dones valentes, les productores, les tenistes Serena i Venus Williams i la Morgan, l'Alex Morgan, la futbolista de la selecció femenina dels Estats Units, i demostra que hi ha dones en poder que tenen la voluntat de visibilitzar altres dones que han fet coses increïbles com les protagonistes d'aquest documental de la Rachel Ramsay i en James Erskine. I el que explica és aquesta Copa Mundial Femenina de futbol del 71, un esdeveniment que havia estat oblidat de la història de l'esport fins ara que aquest documental ens explica què és el que va passar. Hi ha moltes imatges d'arxiu, clar, del que va passar, i moltes de les protagonistes d'aquella fita històrica, que és aquest Mundial Femení, que estan ara parlant i que estan explicant què va suposar per elles. I veurem, per exemple, com la FIFA es resistia a organitzar el Mundial Femení, com molts mitjans de comunicació, nosaltres, que tenim tanta responsabilitat, total, es quedaven en l'anècdota i tenien un posicionament clarament masclista, el típic, com una noia tan guapa com tu juga a futbol, no?, per exemple. Elles són les dones que varen obrir camí al que ara sí és una realitat, que encara queda molt camí per fer, no?
Però
que ja existeix,
exacte,
i els mitjans es fan ressò de la Copa Mundial de Futbol Femení. I elles varen demostrar que el que semblava impossible era possible. Unes dones lluitadores que s'atrevien a sobrepassar uns límits que se'ls havien fixat i que elles van dir, no, aquest límit...
Aquest no,
el traspassem.
Molt bé.
Perquè nosaltres ens mereixem jugar una Copa Mundial Femenina.
Doncs a mi també... Tu veus divendres, eh?
Divendres, 6:45, al Florida Blanca.
Això està molt bé. Mira, per qui vulgui també alguns dels documentals que ens has dit abans, no?, que ja han estat guardonats en altres edicions del Docs Barcelona, què poden fer, no? Perquè ara ens has creat curiositat, no?
Ara,
com ho podem fer,
ara,
això?
Per qui, bé, sabeu, a Filmin tindreu, els d'aquests Docs Barcelona, la 27a edició d'aquest 2024, però n'hi ha altres. He fet una tria d'alguns dels que han estat premiats, com per exemple Alice, que va guanyar el 2023.
Quiero que cierres los ojos un momentico. Vas a imaginarte a una compañera tuya. Tiene 15 años. Se llama Alice. Te la vas a inventar.
Aquest tràiler ja ens dona moltes pistes a aquestes noies a les que els proposen que s'imaginin aquesta noia de 15 anys, com elles, es diu Alice. Alice és el nom del documental de Nicolas Van Hamelrijk. 84 minuts, la trobeu a Filmin i va ser guardonat amb el Docs Latitud. I aquest grup de noies, els que els fan aquesta pregunta i els proposen que s'imaginin com és aquesta Alice, com seria d'aspecte, com se sent, què voldria fer, què li fa por, què es vol atrevir a fer... Doncs aquestes noies són unes noies que tenen una particularitat, que és que viuen a una casa d'acollida, a l'Arcàdia, que està a Bogotà, i estan en aquesta casa d'acollida perquè les seves famílies no es poden fer càrrec d'elles, i elles visiten a la família un cop al mes. Clar, aquestes noies des de fa 5 anys fan tallers de cinema documental a l'Arcàdia i diríem que tenen ja com aquesta sensibilitat, no?, d'estar davant de càmera, de voler explicar històries... Però és curiós com veus el canvi de quan comencen aquelles típiques preguntes, però puc moure'm molt, em puc tocar el cabell? T'haig de mirar tu, haig de mirar a càmera, puc dir paraulotes? Tenen 15 anys,
clar,
no?
Què vols?
I com van evolucionant, al principi es preocupen per totes aquestes coses i va avançant aquesta Alice imaginària seva de cadascuna d'elles, que la van construint, anem veient les diferents declaracions i ens van muntant el personatge. Per moltes és una noia blanca, moltes d'elles no tenen la pell blanca, són mulates... Tenen diferents colors, no? I moltes se l'imaginen com blanca, rosa, alta... I expliquen com és aquesta Alice i veiem, com et deia, aquesta metamorfosi d'elles mateixes, com aquella noia que d'entrada sembla tan perfecta, li passen coses. I moltes de les coses que ens expliquen són coses que els han passat a elles, no? Com han vist que un familiar seu moria davant d'elles, com han patit moltes situacions crítiques, sent sobretot tan joves, i també s'atreveixen a tenir l'anhel de sortir d'aquell lloc on viuen, tot i que les cuiden, i tot això traspua a l'Alice, no? És com un mirall que és un catalitzador a través del que elles expliquen que els neguiteja, que els agradaria, que desitgen, i a més les anem veient en el seu dia a dia com estan en aquell centre on sembla que hi ha molt bon ambient i estan ben cuidades i es preocupen perquè estiguin bé, però tot i així, clar, elles tenen una realitat que és poc fàcil.
Escolta, Olga, això no ens ho pots fer, eh? Perquè cada vegada que vens ens presentes aquests documentals.
Ara tens feina,
ens els presentes d'aquesta manera, que després jo arribo a casa i ja dic, deixa'm recuperar el guió de la Olga Vallejo, i clar, i després no tenim temps, però bé, pel que dius, aquests ja estan fets, per tant.
Aquest va ser guanyador d'una de les
edicions del Docs.
Del 23.
I que aquest es pot recuperar. No?
Aquest està filmint.
Aquest està filmint, perfecte. Va, més propostes, quina més ens fas d'altres edicions?
Una de les guanyadores de 2022, que és una història d'amor, aquesta, apunta-te-la, sí? La primera de la llista. Val. Aquesta, la primera. Ai. Fire of Love.
This is Katya. And this is Maurice. Tomorrow will be their last day. They will leave behind hundreds of hours of footage. Thousands of photos.
Fire of Love Fire és una love. Meravella, sí? Des de la història a les imatges, i no sé si la gent ha estat prou atenta o si sap anglès, han dit avui és, crec que és 2 de juny de 1991, demà serà el seu últim dia. Llavors ja saps que els protagonistes del teu documental estan morts i que han mort fent el que més els agrada, que és explorar els volcans, perquè els dos protagonistes, la Katia i en Maurice, són volcanòlegs, és una parella de volcanòlegs que es varen conèixer el 66, sí, el 66, i es van enamorar i comparteixen una passió que són els volcans. Ella és geoquímica, ell és geòleg, i comencen a recórrer el món veient volcans. Quan algú sap que hi ha un volcà que està en erupció, els truquen i se'n van directes cap allà. Comencen a Islàndia el 68 amb una beca i un cotxe donat, i són dues històries d'amor, perquè hi ha la història d'amor d'ells com a parella, que s'estimen, i la seva història d'amor cap als volcans. I és tan maco. Tens unes imatges hipnòtiques. Saps com aquelles imatges que penses, és que impressionant, sí, és la natura, no? O sigui, com pot sortir tot això de dins d'un volcà? I la passió que senten ells per aquests volcans. Sembla que hi ha diferents tipus de volcans. Aquests són els explosius, els que acaba sortint la lava. Mm. I ells entren, o sigui, baixen. Saps com el croscat, el volcà que tu veus allà, que hi ha com el foradet?
I s'hi posen dins i baixen
fent ràpel. Wow. I es queden allà, potser estan acampats durant una setmana, fins que allò comença a brollar lava per tot arreu i han de sortir, no? El que passa és que el 1991, malauradament, van morir ells i 43 persones més amb aquest accident. L'acabes de veure?
I el vols tornar a veure.
I el vols tornar a veure. És un documental de National Geographic, és un documental biogràfic, una hora i mitja, poc més d'una hora i mitja, i és això, que la natura és tan increïble que aquesta terra encesa t'atrapa, i que no m'estranya que guanyés aquesta història d'aquests volcanòlegs itinerants que deien que ells vivien segons el ritme de la terra i que la terra decidia cap a on ells havien d'anar. I anem veient volcans de tot el món, i varen acabar a Lunzen, que és on
van morir aquestes,
on varen morir. També explica la seva història, com ells van descobrir els volcans, la seva passió des que eren molt i molt petits. Ella va anar a l'Etna, ell va anar a Stromboli, demanaven a la família, és que jo vull anar a conèixer els volcans.
I és curiós, Olga, com que, o sigui, aquesta manera de presentar el documental ja dient-te els protagonistes moren, no? Que tu no creus que també el deus veure des d'un altre punt de vista, eh? Vull dir, no?
També amb la tranquil·litat de saber que ja no hi són. A veure si m'entens.
Sí.
Si no, estaries patint tota l'estona.
A veure què passarà,
a veure,
no?
Què passarà, a veure, sí, què passarà. I els veus tota, al llarg de tot el documental, que han estat tan feliços, que s'entenien tan bé, que surten a totes les imatges, surten somrients. No hi ha una imatge que no es vegi somrient. I amb aquesta voluntat de viure aquesta aventura i aquesta opció de vida tan particular, plegats. Ella explica... jo sempre anava darrere d'ell. Ell pesa més que jo i jo veia que si ell s'enfonsava, jo aniria... Ell s'enfonsava, però jo aniria darrere. Jo no el volia deixar mai a ell. I ell tampoc el volia deixar a ella, no? La volia deixar a ella. I, de fet, quan es varen morir plegats.
Plegats. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do aquesta història, eh? Fire of Love. Va, fem... Ai, aquesta, clar.
Ai,
va, que recuperem...
Aquesta li dedico a Ferran Capdevila.
Vinga, que segur que li agrada. La Gunda, no?
I tant, la nostra truja preferida.
Fa carinyo, la Gunda.
Clar, a veure, qui és habitual de la secció,
exacte,
ja sap que la Gunda és una truja, que és la protagonista d'aquest documental, que es diu com ella, Gunda, que va guanyar el Docs de 2021, millor documental Docs Barcelona. És d'en Víctor Kosakowski, una hora i mitja, produïda... Recordes que vam dir per en Joaquim Fènix? És una crònica animalista, un documental en blanc i negre. També has de tenir la predisposició, però et diria que et deixi sorprendre. Que si jo ara et digo, oh, un documental d'una truja acaba de parir, els porcells es fan grans, i la veus allà a la granja, diràs... Això, en 3 minuts ho tenim resolt. Miro el tràiler i ja no
està.
Cal... En un minut i mig
ja
ho tenim.
Va. I què? No.
Doncs entres en un altre univers. L'univers aquest dels documentals, que alguns són de ritme picat...
Sí.
I... Però aquest és l'altre tipus de documental, de a poc, anem païnt, et dona espai. Moltes vegades que tenim la sensació que anem tan accelerats, tan ràpid, que no tenim temps per res, parar i contemplar, sí, encara que sigui a través de l'objectiu del director, no? Veient a la Gunda, ens permet parar i adonar-nos que hi ha molta bellesa al nostre voltant i que potser l'únic que hem de fer és això, parar.
Parar, badar... No?
I mirar
encara més.
I deixar-nos sorprendre per tot el que veiem, que en aquest cas serà la Gunda i la seva vida de truja, que fa poca cosa, com els porcells van creixent,
sí, sí.
I com ells, a la resposta dels Agents of Happiness, no? Quin contacte tens amb la natura, ells tindrien un 10.
Un 10, per suposat. La Gunda, per suposat.
I potser ens ajuda a nosaltres a adonar-nos que hauríem d'estar més connectats.
Vinga, va, i acabem. Crec que és l'últim, no?, que ens proposes,
sí,
avui. La següent protagonista que ens proposa avui la Olga és una outsider. Viu a contracorrent.
I tant.
Al mig de les muntanyes. Ens portes dels Balcans.
Els Balcans,
sí,
amb aquesta protagonista molt particular... És la protagonista del documental Honeyland. Honeyland és el país de la mel, no?, de Honey. Aquest documental va ser dels més premiats del 2019, va guanyar Sundance, 2 nominacions als Oscars, millor documental i pel·lícula internacional, també millor documental del Docs Barcelona 2019. No arriba ni a l'hora i mitja, està a Prime Video, està dirigit per Tamara Kotevska i Lubomir Stefanov, i m'he quedat amb les ganes de saber com varen conèixer a la Hatice, que és la protagonista, que és una dona de 60 anys, que cria colònies d'abelles a unes cistelles fetes a mà. Quan sentíem al principi que semblava que algú cantava,
sí,
i sentíem el brunzí de les abelles, són les grans protagonistes. És ella que fa com una mena de cant, això que sentim de fons, que les abelles van entrant en aquesta cistella que ella ha feta...
O sigui, pel seu cant les condueix, no?
Cap a la cistella.
Sí.
Ella el que es dedica és a fer mel. Viu al mig de les muntanyes, com deies, dels Balcans, viu amb la seva mare, que té 85 anys, que amb prou feines es mou del llit, que està malalta. Viuen en un poble que està abandonat, amb una casa de pedra... Però ni electricitat, ni aigua corrent. No viu ningú a aquell poble. La mare de la Hatice està al llit tot el dia, ella l'alimenta, però... amb quatre coses. O sigui, quan ella fa mel, se'n va a la capital de Macedònia, Espoge, i allà ven pots de mel per 16 euros, i llavors la mare li diu, avui què portes? Diu, avui plàtans, que he comprat, no? Aquesta història d'amor, com se'ls passa el dia que imagines que pensen? Perquè la Hatice...
Clar, què fan?
Està asseguda en un tamboret al costat del llit on està la seva mare
i
parlen
tot el dia
de tant en tant.
I ja està. I és el que tu dius, que pensen o veuen passar la vida.
I veuen passar la vida, i ella sí que té aquest contacte bèstia amb la natura. Ella sap on estan les bresques, o sigui, va a les abelles, fa mel. I és curiós que arriba un moment que arriben una família de turcs al poble, una parella amb 7 fills, i es dedica, que són ramaders, tenen vaques i cabres, i s'estan durant un temps a aquest poble, i ella els acull, els ensenya com és això a les abelles, però clar, aquestes abelles necessiten la tranquil·litat que hi havia a aquest poble abandonat. Quan arriben... això és com un terratrèmol que ho distorsiona tot una mica. Però, com deia, és una outsider, algú que s'atreveix a anar contracorrent, que viu d'una manera més que austera, però que també la veu sempre somrient.
Doncs escolta, saps qui sempre està somrient? Segur, però sí, segur, eh? Estic
qui?
Convençuda. La Litza Alfonso. Ella és coreògrafa, és creadora de Cuba Vibra, que ara parlem de documentals, doncs parlem també tot seguit, després d'acomiadar l'Olga Vallejo, parlarem d'aquest musical que arriba a Barcelona, que estarà al Teatre Apolo, fins al 26 de maig. Té una pinta, Olga.
L'hem de posar a l'agenda.
Home,
26 de maig, està aquí ja...
Res,
setmanes
sí,
tenim.
Això passa volant. Per tant, primer ens posem el dia amb el Docs Barcelona, que ens ha proposat la Olga, i després cap a veure aquest Cuba Vibra, que en parlarem, després d'aquesta petita pausa. Olga, moltes gràcies, ja ens has posat més deures, mare meva.
I tant.
Això no para. Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
Fins aviat.
Ràdio Estel.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Empiece la rumba buena.
Ahora sí.
Me voy pa' Cuba. A bailar con mi mulata o la gitana.
Minuts i tres quarts de 5 de la tarda, la prestigiosa coreògrafa i creadora Litza Alfonso presenta un show que fusiona el millor de Cuba amb flamenc, amb latin, jazz o rock. Ho estem escoltant de fons. L'amplíssima gira va arrencar ahir a Barcelona, i així que els podem trobar, ara ho dèiem amb la Olga, fins al 26 de maig al Teatre Apolo. Buenas tardes, Liz, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes.
Uy, que nosotros teníamos unas ganas que vinieras, te lo tengo que decir, todo el equipo.
Dice Mercedes, tengo que ir a Cuba. Digo, no, sí, puedes ir al Apolo y el Apolo te queda ahí mismo, no te tienes que ir tan lejos. Vaya, no te quito la idea, ¿eh? Tú ve para allá cuando quieras y nosotros con mucho gusto te recibimos.
Hombre, yo encantada, tengo unas ganas. Pero, Liz, explícanos un poco, porque, claro, ayer estrenasteis Cuba Vibra, ¿eh? En el Teatro Apolo. ¿Cómo fue? El primer día, ¿no? El primer
precioso.
Día. ¿Qué tal?
Fue muy lindo, fue muy, muy emotivo. Imagínate que nosotros bailamos en ese teatro, en el Teatro Apolo, por primera vez en el año 1998.
¡Wow!
Trajimos un espectáculo dedicado a Federico García Lorca y no habíamos podido presentarnos más en Barcelona. Hemos girado el mundo entero, hemos estado en los 5 continentes, hay países que se han convertido como en nuestra segunda casa, como Canadá y los Estados Unidos, y no habíamos podido regresar a Barcelona. Y entonces llegó el momento. Por eso te decía que esta es tu oportunidad.
Hombre.
De chocar con la cultura cubana ahí de primera mano.
Oye.
Fue muy, muy lindo. El público eufórico al final, bailando, cantando, todo el mundo de pie. Y después fue muy simpático porque al final, cuando estamos en el lobby, salimos todos hacia el lobby, todos los artistas, y compartimos con el público y la gente haciéndose fotos. Fue muy bonito, muy emotivo. Particularmente para mí, que guardo tanto cariño por esta ciudad.
No, pues Barcelona, porque claro, Salis, explícanos, Cuba Vibra lleva, si no me equivoco, más de 200 funciones representadas, ¿no? Eso, ¿cuántos países, no? O sea, ¿cuánto tiempo lleváis de gira?
Hace, yo creo que desde el año como... Empezamos como el año 2012 y todavía terminamos aquí y seguimos. Es decir, terminamos en España y seguimos, porque es un espectáculo que lo hemos hecho y nos lo siguen pidiendo. La compañía tiene 2 espectáculos que se hacen y los vuelven a pedir. Eso se llama, en Estados Unidos y Canadá le dicen por demanda popular. Entonces son Cuba Vibra y otro que se llama Fuerza y Compás, que tiene mucho que ver con España. Son los 2 espectáculos que más nos piden de la compañía.
Que los tenéis que repetir,
que
repitamos, ¿no?
Que repitamos, exactamente. Y ahí lo que vamos combinando espectáculos. Por ejemplo, llevamos Cuba Vibra, que es un espectáculo que ya en un lugar se conoce, con uno nuevo. Ajá. Y así vamos haciendo.
Y así vais trabajando. Explícanos, Baba. O sea, queremos saber más de Cuba Vibra, porque narra la historia de Cuba, ¿no, Liz? De tu país, desde los años 50 hasta la actualidad. ¿De qué forma nos lo contáis, no?
No, más bien lo que narra es la historia de la danza, es decir, de los bailes, de la música, desde los años 50 hasta la actualidad. Y también hace algunos guiños a momentos de la historia más antiguos, como la colonia. Es decir, ese momento de España en Cuba todavía. Y va incluso más allá, porque yo digo que tiene momentos que para los jóvenes son muy llamativos o son muy interesantes, porque tienen más que ver con ellos. Es un espectáculo hecho para toda la familia, porque lo mismo le gusta a los abuelos, porque hay un té bailable donde está el cha-cha-cha, el mambo, la conga. A los padres, porque de pronto tiene las canciones esas como Toda una vida de César Portillo de la Luz, o como Ámame como soy de Pablo Milanés, que todos los padres las han cantado en la voz de distintos cantantes. Y momentos también para los niños como el final, porque es una fiesta. Y en una fiesta todo el mundo participa y todo el mundo se divierte.
Alfonso, que és coreògrafa i creadora d'aquest Cuba Vibra, fins al 26 de maig, que el podreu veure al Teatre Apolo. Ara la Lisa ens està explicant, doncs, en què consisteix aquest Cuba Vibra. De hecho, Cuba Vibra, si no me equivoco, es una selección, o sea, podemos escuchar estos hits de tus 32 años de trayectoria, que si no, no sé si te dan vértigo y todo, ¿no? Y lo que vendrá, y lo que falta. Pero nos gustaría preguntarte, Liz, o sea, ¿es emocionante ver el resumen, ¿no?, de tu carrera profesional en un escenario, ¿no? Cuando estás allí, ¿tú cómo lo vives?
Yo soy feliz con lo que hago. Y entonces eso pues te produce, sí, regocijo, pero estoy siempre tan ocupada pensando en todo lo que viene detrás y en todo lo que hay que hacer para que todo salga bien, para que esté perfecto, porque me encanta que todo esté perfecto, para que ustedes lo puedan disfrutar, para que el público lo pueda disfrutar. Los muchachos de la compañía están tan contentos todos. Esa música en vivo que ahora están escuchando junto con esta entrevista, bueno, toda esa música se toca en vivo durante el espectáculo.
Claro, es que esto debe ser.
Los músicos están ahí tocando en vivo.
Una fiesta, ¿no, Liz? Es una fiesta.
Es un espectáculo. Yo digo que es una montaña rusa. tú, hay momentos en que te estás riendo, te estás divirtiendo, estás bailando. Hay momentos en los que estás cantando las canciones. Hay momentos muy tristes, porque son cosas que tienen que ver con la espiritualidad humana, con cosas que están pasando en la actualidad, como por ejemplo la migración a través del mar, que es algo que nos duele enormemente. Ustedes lo sufren y nosotros también. También tienes ese momento de la iniciación espiritual, que es tan lindo porque es tan elevado, en donde está el sincretismo religioso ese de la Iglesia Católica, la creencia católica con la afrocubana, que además es algo muy común en Cuba. Es decir, por eso te digo, es una montaña rusa. Durante todo ese tiempo van cambiando el vestuario, los decorados, que son proyecciones. Es decir, son proyecciones hechas con computación, pero por un diseñador cubano espectacular que se llama Raupa. Hoy alguien me preguntaba, ¿pero qué hacen? ¿Ponen en el fondo proyecciones del malecón? Y yo le digo, no. Hay un diseñador que hizo unas proyecciones
que lindas
para eso. Bueno. Para eso específicamente, y que tiene que ver, tú sabes, todo el diseño es como un gran paquete cerrado, que todo tiene que ver, la danza, la música, el diseño de escenografía, que son las proyecciones, el vestuario, la utilería, todo lo que se usa para lograr ese ambiente en el que te digo que ahora mismo tú te puedes ir al Apolo y que estás allí con nosotros y pasas 2 horas de tu vida prácticamente en Cuba, y que sales con muchos deseos. Ayer una señora salió del teatro.
¿Y qué os dicen?
Y me dijo, durante 2 horas he sido muy feliz. Se me ha olvidado todo, mi artrosis, no sé qué. Caray. Se me ha olvidado todo, soy feliz. Dígale, de eso se trata.
¿Es que es eso, no?
Otros niñitos que fueron me dijeron que les parecía que... ¿Usted sabe? Porque a mí no me gusta el ballet, pero esto sí me gusta. Entonces esos son los niños, tú sabes que son muy espontáneos.
Mucho, y
los
muy sinceros.
Fíjate que fue así como, a mí no me gusta el ballet, pero esto sí me gusta.
Esto sí, ¿eh?
Y le dije, pero esto tiene ballet, lo que no te das cuenta, pero lo tiene.
Qué bueno.
¿Sabes? Porque técnicamente se usa mucho la técnica del ballet durante toda la función también. Entonces la gente salía eufórica, por ahí está subido en las redes, lo pueden ver, y se van a divertir muchísimo.
Bueno, y nos hace desconectar, que es lo que no te decía
también
esta señora,
poquito,
que dices, bueno,
sí,
¿no? Y que soy feliz por unas horas. Sí. Claro, porque Elisa, ayúdanos, Cuba Vibra, canta, se baila, y lo hace al compás del mambo, de la rumba, de la conga, del bolero, del cha-cha-cha. Pero si te preguntábamos a ti, ¿no? ¿Cuál es el ritmo que siente, de alguna manera, Elisa Alfonso?
El ritmo de la vida.
Wow.
El ritmo de la vida, tú sabes, para Elisa Alfonso el no existe. Y eso es muy difícil.
Eso es complicadísimo.
Eso es muy difícil, sí, es muy difícil.
¿Y cómo te lo has hecho?
A eso mismo, así como nos estamos mirando tú y yo ahora, cuando me dicen algo que no digo por qué.
Claro.
¿Sabes? Y hay que explicármelo muy bien, para que yo lo entienda. Si lo entiendo, estamos en paz, pero si no lo entiendo...
Ya...
Toda la vida vamos a seguir insistiendo hasta lograr las cosas. Y de hecho, por eso hace 32 años que la compañía existe.
Claro, porque explícanos un poco el inicio, ¿no?, de la compañía. Porque,
los inicios fueron muy duros. Nosotros
durísimos,
¿no,
Liz?
Independiente en Cuba, eso era prácticamente un sacrilegio. Hasta que después de 10 años de trabajo.
Sí.
Entonces nos llamaron del Ministerio de Cultura y nos dijeron, ustedes quieren pertenecer, ustedes quieren que los apoyemos. Y bueno, no es que querramos, es que es su deber. Porque el Ministerio de Cultura es para apoyar la cultura, ¿no?
Claro.
Y nosotros lo que hacemos es la cultura, y más cuando la llevamos alrededor del mundo. Y a partir de ahí, pues empezó. Pero realmente siempre hemos sido una compañía muy, muy, muy independiente en Cuba. Muy independiente. Nosotros hacemos nuestros planes de trabajo, nosotros hacemos nuestras proyecciones, nosotros hacemos nuestras.
No debe ser fácil.
Todo es
Lice
muy
esto,
difícil.
Cuidado.
Es muy difícil, claro. Es muy difícil. Es difícil en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí, pero...
Yo hablo con mis compañeros aquí y es igual.
Ya. Yeah.
Pero en Cuba todavía se vuelve más difícil por todas las carencias y por todas las cosas que sabemos, por las circunstancias en las que vivimos. Pero por eso es no dejarte vencer por las circunstancias. A veces yo veo aquí, no sé, sobre todo los muchachos jóvenes, cuando hablo con ellos, que me dicen, es que aquello, esto, el otro, les digo, ¿y? Lo que tienes que hacer es estudiar, prepararte más y seguir adelante, porque nadie va a venir a ponértelo en la mano. Nadie te lo va a regalar. Lo tienes que, como dicen ustedes, o como se dice aquí, no sé, trabajar muy duro, muy
trabajar duro,
muy
cada
duro.
Día, sí.
Currar muy duro para que las cosas se te den. Y es así.
Pero, o sea, te hemos leído en alguna entrevista que decías que la danza es tu misión de vida. ¿Qué implica eso?
Eso es un compromiso total de enseñanza y de entrega, sobre todo de entregar lo que sabes, dejárselo a los demás, a los que vienen detrás. y darles a ellos la oportunidad de que tengan una vida mejor a través del arte, de la danza en este caso. Sí. Entonces, por eso hace 32 años se creó la compañía y 31 años que se creó la escuela. Y en la escuela tenemos más de 1,000 alumnos entre 6 y 16 años de edad. Ahora incluso hay más grandes porque me han pedido algunos que quieren mantenerse. Y ahí también formamos los bailarines de la compañía. Pero es muy bonito porque cuando los niños llegan allí, yo digo que se transforman. Es decir, ellos son felices cuando están allí.
¡Wow! Claro.
Son felices. Ellos entran en la sede de la compañía y tú ves que eso, que son felices y además te lo dicen. Y los padres te lo dicen también. Cómo cambian en su proyección, en su disciplina, en su compromiso con ellos mismos, con los demás. Además de aprender danza, música, teatro. Viven en un mundo, yo digo que tienen un mundo paralelo. Sí, está tu mundo en el que tú caminas todos los días, como yo ahora que tuve que venir en el tren, hombre, o lo que sea.
No, claro, Liz,
y después,
ya lo puedes bien decir, es un mundo paralelo.
Y después nosotros tenemos otro mundo, que es nuestro mundo de arte, ahí, en el cual la señora fue feliz durante 2 horas y nosotros también fuimos felices 2 horas haciéndolo.
¿Qué es lo primero, cuando estáis en vuestra academia, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú les enseñas, ¿no? a estos profesionales, futuros profesionales, de lo que es la danza, ¿no?
Lo primero que se les enseña es a ser educados. Por ejemplo, llegan y decir buenos días, buenas tardes, ¿sabe? El respeto a los maestros y el amor. Todo con amor. Es muy bonito porque, por ejemplo, a veces vienen los chiquiticos y te dicen, maestra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿sabe? Y tú le dices, no, así no, maestra, usted. Y se dan un beso y se dan un abrazo, pero la maestra es mayor, tiene más sapiencia que tú, por lo tanto, pasito a pasito. Y van aprendiendo. Es una cuestión de dedicación y después ya, bueno, todo lo que tiene que ver con la danza, todos los pasos, toda la técnica, que hemos creado nuestra propia metodología de enseñanza. Y así vamos.
¿Todo el mundo puede bailar, Liz?
Casi todo el mundo puede bailar. Hay personas que les cuesta más trabajo porque, por ejemplo, no tienen ritmo. Y es más difícil.
Claro.
Pero lo logran también. Nosotros hemos tenido bailarines que no tienen ritmo y han bailado.
Bien.
Fíjate. ¿Y qué les dices? Tremendo.
Escucha.
¿Palante?
¿Ves?
Claro, es decir, tú, lo, es lo mismo.
Palante.
Imagínate que yo me pare y le diga, tú no puedes bailar.
No, claro.
Me estoy contradiciendo yo misma. ¿Entiendes? No. Tú podrás bailar si tú te lo propones. Si tú te lo propones, bailas.
Y claro, con este, nos está explicando la Liz Alfonso, que amb aquest espectacle...
Ay, qué cómico. La Liz Alfonso. En Cuba, si tú dices, la Liz Alfonso es así como medio despectivo. En catalán es todo lo contrario. Interesante, pero no de los idiomas.
Mira, he puesto roja y todo, Liz.
No te creas,
porque en radio los artículos no se tendrían que decir. Y mira, yo lo he colado. Pero sí, no, aquí es como importante.
Sí, me aquí da gracia. Con toda la y además lo dices así como una cosa.
Pues mira, se me ha ido la pregunta. No, te iba a preguntar, con vuestra compañía, con este espectáculo, que habéis estado en tantos países, ¿la danza crees que se concibe, se interpreta de la misma manera en todos los países que habéis estado? Y si hay algún país que digas, ¿sabes? Tú ahora hablabas de Barcelona, ¿no? Que tenéis ganas de volver, pero no sé si
sí,
te lo he preguntado
la
bien.
Danza, la danza es una sola en todas partes y es una cosa muy, muy, muy bonita. Porque, fíjate, nosotros acabamos de hacer este año, en enero, nosotros abrimos el año haciendo en Cuba un evento que se llama Ballet Beyond Borders, que es un evento de conjunto con una compañía, escuela en los Estados Unidos. Ellos lo hacen, bueno, lo hacen normalmente en Montana, pero lo hacen en Los Ángeles, lo han hecho en Pakistán, lo han hecho en China, lo han hecho en Italia, y ahora lo estamos haciendo en La Habana. Cuando nos reunimos todos ahí, viene gente de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, estoy hablando literalmente. Y fíjate que el nombre te lo dice, Ballet Beyond Borders, no es solo de los borders de las fronteras entre los países, sino es mucho más. Es decir, ahí lo mismo puede bailar una persona en un sillón de ruedas, en una silla de ruedas, que puede bailar, es que cualquiera, ¿sabes? Un indio mesoamericano, cualquier persona puede bailar allí en ese evento. Y es tan lindo ver que todos hablamos el mismo lenguaje. Y que todo el mundo... Es una semana intensa, pero intensa, de la mañana a la noche, todos juntos.
¡Qué pasada!
Todos intercambiando, todos haciendo galas, bailando, ¿sabes? Y eso es lo lindo de la danza, que genera este tipo de intercambio entre familias del mundo entero, que al final son las células de cada sociedad, y que más allá, es decir, tú no estás hablando ni de religión, ni de sistema político, ni de nada, de nada. Estás hablando del amor más allá de la frontera que transmite la danza. Es decir, para eso los seres humanos somos todos iguales.
Todos iguales, Liz. Explícame esto de, en tu biografía, consta que eres una artista reconocida por Michelle Obama.
Sí, en realidad el premio se lo dieron al conjunto del trabajo que hacemos. Fíjate tú. Es decir, yo fui y lo recogí con una de mis alumnas, es verdad, y estuvimos conversando y todo lo demás.
¿Y qué tal? ¿Cómo es, Michelle? Bailó, porque tiene pinta que tiene ritmo Michelle Obama, ¿eh?
Fue un día, el día que nos vimos fue un día, fue su último acto público.
¡Ostras!
Estando en la presidencia de los Estados Unidos, el esposo. Pero realmente es una mujer impresionante, muy inspiradora para las jóvenes generaciones en los Estados Unidos. Porque es una persona, se ve muy decidida, muy íntegra, ¿sabes? Muy enfocada en lograr su objetivo de vida, los tienes ahí. Yo creo que hasta el hecho de que él estuviera en la presidencia también, sí,
buena decir, parte.
Detrás de cada hombre hay una gran mujer, porque ella es una gran mujer, una gran mujer. Y sus conversaciones y todas sus cosas fueron bien bonitas y bien, bien impactantes para nosotros. Y el premio fue para la escuela, para todo el trabajo que hace la escuela. Es un premio que ellos daban a nivel mundial, uno a nivel mundial. Imagínate cuando nos llamaron para decirnos, ¿les dieron el premio a ustedes? ¿Que les dieron el premio a ustedes? Yo no me lo podía creer.
Y no lo creíais.
Yo no me lo podía creer. Que sí que tienen que ir a Washington, a la Casa Blanca, a recoger el premio. ¡Ah, qué bien, qué bonito!
Es que impresiona uno cuando entras ahí en la Casa Blanca.
Sí, bueno, por el lugar que es. Barcelona también impresiona cuando llegas aquí por el lugar que entiende.
Me encanta. Liz, ya nos ha pasado el tiempo volando, pero ¿crees tú también que de alguna manera Cuba vibra, es un espectáculo, que también es una manera de llevar Cuba contigo, por todo el mundo?
Exactamente.
¿No? Y mostrar la raíz, tus raíces, ¿no? Las raíces de, ¿no? De todo, de toda la compañía.
El orgullo de, ¿es el así, orgullo o no? De ser cubano. Sí, es así. Es así. Y los cubanos que lo ven donde quiera que vamos... así lo sienten también. Que siempre quiero, donde quiera que vamos, van más personas, público, de los países que vamos y de otros países que cubanos. Pero los cubanos que van se arrebatan con el espectáculo. Y sí, claro que sí, el orgullo de ser cubanos.
Déjame acabar con esta afirmación que también el equipo del Fabricasio ha recogido, que es que hemos leído que tu abuela y tu madre insistían, Liz, en que tenías que depender de tú misma y aprender a crecer desde ti. Me digo que sí, ya la Liz. ¿Has aprendido a hacerlo o no?
Bueno, mira. ¿Qué tú crees?
¿Qué preguntas?
Abuela, ¿no? Abuela, allá donde está mi mamá también. Allá donde estén.
Orgullosas, ¿no? Que se deben sentir ahora mismo viéndote, ¿no?
Abuela siempre lo decía. Usted no puede depender de nadie. Usted tiene que ser independiente. Las mujeres tienen que ser independientes. Las mujeres tienen que lograr tener su lugar. Que no las miren por si son bonitas, si tienen buena figura o si se saben comportar. La mujer lo que tiene que estar es bien portada en su cabeza para poder abrir camino. Mira todo lo que se ha logrado a través de los años, porque mira que se ha pasado trabajo para los logros que tenemos. Pero bueno, se ha logrado mucho y se seguirá logrando mucho más. Tenemos que seguir ese caminito. Es como la gotica de agua.
Qué bueno, claro, tal cual.
La gota de agua que rompe la roca.
Mira, yo creo que tenemos que acabar así. Sí, podemos aplaudir, ¿eh? Pensaba que íbamos a aplaudir porque... Liz Alfonso, ha sido de verdad un placer, ¿eh?
Igualmente.
Os vamos a venir a ver, seguro, a la Sala Apolo de Barcelona, que ens podreu veure fins al 26 de maig. Aquest Cuba Vibra, que segur que vibrem amb tot l'espectacle que ens presenta la seva creadora, la Liz Alfonso, que ha estat amb nosaltres. Que vaya muy, muy bien.
Muchas gracias, los esperamos a todos.
Y el resto de gira que aún queda,
sí,
¿eh?
Sí, los esperamos a ustedes y los esperamos a todos en el Teatro Apolo.
Vinga, doncs gràcies, Liz. Nosaltres continuem aquí en Fabricació. Anem cap a informatius. Per saber què ha passat en aquesta darrera hora ens ho explica la Sandra Gómez i a la tornada va darrera hora, que parlarem d'aquest fenomen mateix que hi ha, aquesta polèmica de les cremes, que sobretot cada vegada doncs arriben a nenes més petites, a nens més petits, la seva utilitat i sobretot pel que les conseqüències dermatològiques. Ara tornem i us ho expliquem.